a Catalunya Ràdio. Tot gira a migdia.
Esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. L'afició del Barça, tot i que no va gaire al Camp Nou, està contenta. La ratxa de l'equip de Pep Guardiola és boníssima. La imatge també. I a aquestes alçades podríem estar parlant de l'equip més en forma d'Europa. La temporada és llarguíssima, falta molt, però això pinta bé. I està bé que no ens faci vergonya dir-ho. Per acabar-nos de treure els complexes, avui ens faria falta una victòria de l'Espanyol i començar a pensar en la UEFA, un objectiu que hauria d'estar a l'abast de l'altre equip català de primera divisió. La imatge de la jornada l'hem vista a Noeta, on un cop d'ampolla va deixar cau el tècnic de la Reial Societat, el local, a Juan Malillo. Un aficionat de la Reial volia encertar l'àrbitre que anava a la banqueta a expulsar l'assistent, i va fallar. Les declaracions de Lillo posteriorment, divertidíssimes. Espero que no em sancionin. A més, com que em van tocat a mi, tot queda a casa. A veure si encara que sigui d'aquesta manera, els energúmens que llancen coses als estadis ho deixin de fer. Nosaltres no llancem res a l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio, només ens dediquem a informar-vos del món de l'esport català, o sigui, que anem amb la sintonia i comencem a girar. Passa un minut a 2:45 del migdia, pendents d'un partit amb presència catalana a la Lliga CB, el Rigal Barça, que rebia l'Estudiantes, tenint en compte que ahir van perdre DKB Joventut i Rico Manresa. A veure si podem viure una victòria catalana aquesta jornada. Entrem al Palau, a veure si em dones bones notícies. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Xevi. Segona derrota consecutiva del Rigal Barça. Avui a la Lliga CB, a casa i contra un rival aparentment inferior, l'Estudiantes. 71-72, derrota del Rigal Barça davant d'un Estudiantes que ha sabut conviure amb diferències mitjanes a l'últim quart i que ha sabut aixugar aquesta diferència de 7 o 8 punts que el Barça li duia a l'inici de l'últim quart. Un llançament lliure anotat per Cummings en l'última possessió, fruit d'una personal que li ha fet Barrett incomprensible quan quedaven 3 segons, i el segon llançament errat per Cummings, que ha donat el rebot al Barça, han tret a l'equip blaugrana la possibilitat amb aquests 3 segons de fabricar una jugada amb la que remuntar el partit. Al final, Rigal Barça 71, Estudiantes 72.
Vaja, doncs tercera derrota dels equips catalans en aquesta jornada de la Lliga CB. Tornarem més endavant al Palau per veure què en diuen els protagonistes. La notícia destacada, però, del cap de setmana, sens dubte, és la nova exhibició del Futbol Club Barcelona. Ahir, amb el 6-0 contra el Valladolid, va ser la tercera ocasió que marca 6 gols. Les estadístiques fan ser molt positius als aficionats culers. Jordi Bordà, bona tarda.
Bona tarda.
És una situació comparable a alguna altra temporada? És un fet aïllat? Com hem d'interpretar aquest moment del Barça?
Posant-lo en context, comparant aquesta amb les últimes temporades de l'equip blaugrana, queda clar l'excepcionalitat del moment que viu el Barça de Pep Guardiola. Ja ha fet tants gols, 34, en 10 jornades, com els que va marcar la temporada passada en 18 partits de Lliga. Ja ha fet 3 vegades 6 gols. L'última temporada en què ho va aconseguir va ser la 96-97. Aquella temporada, amb la millor versió de Ronaldo vestit de blaugrana, el Barça va guanyar en tota la temporada 3 partits per 6 o més gols. Barça 8, Logroñés 0, Barça 6, Valladolid 1 i Barça 6, Rayo Vallecano 0. El Barça ja ha igualat aquest registre en 10 partits de Lliga, no s'ha arribat ni a la meitat del campionat. Però és que, a més de les últimes 50 temporades, només n'hi ha 4 en què el Barça hagi aconseguit 6 o més gols en com a mínim 3 partits. La temporada 96-97, la 80-81, la 78-79 i la 58-59. A més, 8 victòries consecutives en Lliga, l'equip més golejador del campionat, Eto'o com a pitxitxi provisional després dels 4 gols d'ahir, en suma 13. L'única assignatura pendent del club és aconseguir que la gent torni a l'estadi. La directiva ho té assumit com un problema i aquesta setmana treballarà en possibles solucions. Per una banda, comunicació oberta amb l'Ajuntament de Barcelona per resoldre la qüestió de les restriccions d'aparcament als voltants de l'estadi. Per l'altra, intentarà afegir mesures per incentivar els socis que fins ara no han vingut al camp a través de campanyes de comunicació. A tot això, l'equip té festa avui amb la feina feta. El pròxim partit és dimecres contra el Benidorm, Copa del Rei. L'entrada serà previsiblement la més baixa de la temporada, tot i que l'equip de la Marina Baixa és un candidat ideal per tornar-se endur una altra golejada del Barça.
De seguida parlarem del tema de les entrades, de l'assistència al Camp Nou, perquè realment la situació de l'equip és molt bona a nivell estadístic, però no ho és tant a nivell de públic. Però continuem una mica aprofundint encara més en aquestes dades. Em deies 34 gols en 10 jornades. Això és una mitjana de 3,4 gols per partit. Segurament, Isaac Vilalta, no sé si a Europa podríem trobar alguna cosa comparable a algun equip a aquests 3,4 gols per partit.
Dels equips importants, de les lligues importants, no. Un no en majúscula, rotund. El millor dels grans és el Barça, com deies, 3,4 gols per partit. I el segon millor és el Hoffenheim, la sorpresa alemanya, líder de la Bundesliga, amb 31 gols en 11 partits. La mitjana és de 2,8. lluny dels 3,4 del Barça. Tercer en aquesta llista és el Celtic escocès, el segueixen l'AZ Almar de Fanjal, el Chelsea, l'Olympique de Marsella i setè és l'Udinese. Comparant la Lliga espanyola amb la presència del Barça amb la Lliga italiana, fixa, l'Udinese té una mitjana d'1,7 gols per partit, molt lluny dels 3,4 del Barça, just la meitat. Això vol dir que el Barça és el més golejador de les grans lligues europees.
Per tant, tenim el Barça com a màxim golejador, bastant per sobre d'altres lligues, sobretot les més importants, com l'italiana, el Chelsea, l'anglès, el Chelsea, l'italiana, l'Udinese, el màxim golejador, 1,7 gols per partit, realment és una xifra molt baixa. Hem parlat de les lligues més importants. A tot el món trobem algun precedent que s'iguali o superi el Barça?
Aquí sí, però esclar, les diferències són abismals. Després de controlar 74 lligues a tot el món, el Barça és el tercer equip amb una mitjana golejadora més alta. Només dos equips, tots dos de la mateixa lliga, a Andorra, els superen. Són el Santa Coloma i el Sant Julià, 21 gols en 6 partits. La mitjana en aquest cas és de 3,5, molt a prop dels 3,4 que aconsegueix el Barça. Darrere hi ha el líder de la Lliga de Luxemburg, el Dudé Lange, amb 37 gols en 12 partits, una miqueta més de 3. A Tunísia també hi ha un equip amb 3 gols de mitjana i a Hong Kong un equip amb 2,9 gols de mitjana.
Doncs tot i que quedi clar que segurament, bé, segurament no del tot segur, la Lliga andorrana no és ni molt menys com la Lliga espanyola, el Barça seria la segona lliga de les 74, com em dius tu, més importants, amb més gols a favor. Has trobat, però, un equip fora d'aquestes 74 lligues amb més gols.
El potentíssim Nabua de Fiji, clar dominador de la seva lliga, després de 4 jornades ha marcat 28 gols. 28 gols a favor, cap en contra. Això vol dir una mitjana de 7 gols per partit.
He vist les estadístiques que ha jugat 3 partits a casa i ha marcat 26 gols. Només el partit que ha jugat fora només ha guanyat per
potencial fora de casa.
Tot i aquestes bones xifres, el descens del públic al Camp Nou, com deia abans el Jordi Borda, és aclaparador. Ahir sentíem a la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio a la Sandra Sarmiento, que parlava de 20.000 persones menys, 20.000 de mitjana a l'estadi en aquestes alçades de Lliga respecte a la temporada passada. Podem especular, s'ha parlat de crisi econòmica, del futbol en obert, de la dificultat d'aparcament a la zona del Camp Nou, dels horaris, però el cert és que les dades són confuses, es venen més o menys les mateixes entrades i hi ha el mateix nombre més o menys d'abonats. Jordi Mandadeu, conclouríem que els abonats no van al Camp Nou com abans?
Bé, sí, però amb matisos. Hi ha uns 40.000 abonats que no fallen mai i uns 55.000 abonats que van regularment a l'estadi amb absències puntuals. Però si tenim en compte que la suma total d'abonats del Barça és de 86.000, n'hi ha uns 30.000 que acostumen a fallar, és a dir, un 35% dels abonats. Una xifra superior a la de les últimes temporades, on l'absentisme dels abonats era d'un 25% aproximadament. Per què? Hem consultat el perquè d'aquest absentisme a 6 abonats. La majoria culpa els horaris intempestius dels partits. El Barça ha jugat els 3 últims partits de Lliga a l'estadi contra l'Atlètic de Madrid, l'Almeria i el Valladolid a les 10 de la nit dissabte. Sentim, per exemple, l'opinió de l'Eduard Ferrando.
Em dic Eduard, soc soci del Barça des que tenia 15 anys. Sempre que he pogut he anat al futbol, ara i vaig quan el meu horari laboral m'ho permet, jo treballo els caps de setmana. El futbol, els horaris s'han de fidelitzar. La gent el que no pot ser és que un dia li posin el partit a les 7, un altre dia a les 5 i un altre dia a les 10. El dissabte a les 10 de la nit és un horari que no conviden al futbol. I com a molt ja anem als de Barcelona. La gent que viu a les Terres de l'Ebre, la gent que viu a Lleida, la gent que viu a la Jonquera, com vols que vagi el futbol a les 10 de la nit del dissabte si a més te'l donen a la tele? És impossible, i tot això que diuen de la crisi econòmica, això és una xorrada.
L'Anna comparteix l'opinió de l'Eduard. Els horaris i la televisió són els culpables de la poca assistència al Camp Nou.
Em dic Anna, soc abonada al Camp Nou, al Barça, i crec que la gent no va al Camp Nou bàsicament perquè ho fan per la televisió i ho fan a unes hores una mica tard i la gent no s'anima a anar al camp. Per exemple, jo tinc el meu pare que ara està totalment desmotivat i prefereix quedar-se a casa i veure'l per la tele que no pas anar al Camp Nou, tot i que reconeix que estan jugant bé, però no li acaba d'agradar anar al camp.
Hem de tenir en compte que, segons dades del club, el 40% de la gent que va al Camp Nou són de fora de Barcelona. Els horaris i la televisió, doncs, s'apunten com la causa principal de l'absentisme a l'estadi, però hi ha un altre factor que guanya punts aquesta temporada. Parlem de la dificultat d'aparcar prop del Camp Nou. El Coldo és soci, ve de Sant Cugat, i reconeix que enguany ha fallat més perquè no troba aparcament.
Hola, em dic Coldo. Jo aquest any no és que hagi anat molt al camp i, bueno, penso que la causa, la poca absència, la poca assistència de públic, bàsicament són les limitacions que fica l'Ajuntament, doncs, per accedir a l'estadi. Realment és molt complicat baixar amb cotxe, sobretot per la gent que venim de fora, I tot això, ajuntat amb que la majoria dels partits els han fet per la televisió, pues, la veritat que l'efecte mandra pues és tangible. És que realment aparcar actualment als voltants de l'estadi és absolutament impossible, tots els pàrquings estan plens i vaja, no hi ha solució.
Un altre abonat, el Josep Lluís Mèrida, insisteix en la dificultat d'aparcar prop del Camp Nou.
Em dic Josep Lluís i sóc abonat des de fa molts anys. Doncs jo hi vaig sempre que puc, però crec que la gent no hi va per una qüestió de dificultat d'aparcament, perquè crec que entre que la Guàrdia Urbana s'ha posat molt pesada amb el tema d'aparcar la Diagonal, doncs, i després les obres que hi ha al voltant del Camp Nou dificulten molt l'aparcament.
Una tercera via, una explicació alternativa per justificar la poca assistència de públic a l'estadi és la poca entitat dels rivals que s'han enfrontat fins ara al Barça. Amb l'excepció de l'Atlètic de Madrid, millor entrada de la temporada, amb 76.000 espectadors, han visitat fins ara l'estadi el Racing, l'Sporting Club de Portugal, el Betis, l'Almeria, el Basilea i el Valladolid. El Joan Anton, per exemple, reconeix que fins ara els partits no li han semblat gaire atractius.
Hola, em dic Joan Anton. Soc soci del Barça des que vaig néixer i aquest any la veritat és que no he anat gaire al camp perquè no hem jugat contra rivals d'entitat. Jugar contra Numància i Racing, doncs la veritat no m'interessava gaire. I segur que quan vinguin al Madrid, al Sevilla i altres partits bons importants de la Champions no fallaré.
I una última causa que s'apunta és que el Barça ja fa dues temporades que no guanya títols i molts abonats continuen descontents amb la gestió de la directiva. És l'opinió del Jaume Colomer, abonat del Gol Nord.
Em dic Jaume, sóc abonat des de fa uns 3 anys, 3 temporades, i sí que és cert que noto que aquesta temporada hi ha menys influència de públic, manca gent. La causa són diverses, però principalment jo destacaria el fet que em sembla que hi ha molta gent que està descontenta amb la directiva i la gent porta 2 anys o 2 anys i mig molt tipa, ja no tant per els resultats de l'equip, sinó per l'actitud del president, que repeteixo amb molta gent, doncs no li ha semblat massa rica.
L'opció del seient lliure tampoc acaba de fer-se popular entre els socis, només uns 15.000 abonats l'utilitzen regularment i hi ha molts carnets doncs, que no s'utilitzen i tampoc es posen al mercat. D'entrades, això sí, com deia, se'n continuen venent. La prova són les 17.500 entrades que va vendre el club ahir a les taquilles per un Barça-Valladolid, que va tornar a registrar una pobra assistència de públic. En total, ahir van anar a l'estadi 58.000 aficionats.
Són les impressions dels abonats al Futbol Club Barcelona pel fet que hagi baixat la mitjana en aquests primers partits de 20.000. Han apuntat els horaris, la televisió en obert, els aparcaments. El club està treballant en una zona de Can Rigal per poder fer aparcaments i que la gent hi pugui anar, i per partits poc atractius. Això voldria dir que al final de temporada es podria equilibrar aquesta mala balança ara mateix de públic al Camp Nou. El cert és que, tot i els bons números de l'equip, com explicàvem, la baixa assistència de públic segurament és el que preocupa més ara mateix a la directiva del Barça. Catalunya
Ràdio. El 9-9 aposta pel transport públic. Si us feu subscriptors del 9-9 durant els mesos de novembre o desembre, us regalarem un abonament trimestral de la línia Segalers. També inclou el servei urbà de Vic i Granollers, valorat en 350 euros. Demaneu informació trucant al telèfon 93-889-4949 o bé consulteu l'espai web www.elnounou.cat.
Novembre.
No vens?
Tardor.
No facis tard.
Vaca.
Vaca, comença.
Novembre, vaca, 2008.
Fes un forat a la teva agenda del 3 al 30 de novembre.
8ª mostra de creadores escèniques.
Performance, poesia, lectures, dansa, teatre.
Més informació a projectevaca.com.
I ja ho saps.
Posa't vaca.
Falten 2 minuts, 1 minut i pocs segons ja per 3:15. Molts al·licients avui aquesta tarda a les 5 en el Deportivo Espanyol. 2 equips empatats a punts, 2 clubs amb molt trànsit de jugadors entre ells, sobretot de l'Espanyol cap al Deportivo. I a les banquetes, 2 tècnics que es coneixen bé. La crònica del partit ens la porta des de la Corunya el David Clopés. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mestre i alumne, excompanys de banqueta, junts van fer l'Espanyol campió de Copa. Miguel Ángel Lotina i Tintín Márquez es retroben avui, però amb banquetes diferents. Márquez va fer el salt al primer equip quan Lotina va aterrar l'Espanyol. Va ser l'ajudant de Lotina durant 2 temporades i després de Valverde. Ara Márquez inicia la seva experiència com a primer entrenador i passarà test davant del seu primer mestre. Lotina va deixar empremta a l'Espanyol. Ahir es va veure amb alguns membres del cos tècnic, com el massatgista Ramon Valls. Lotina i Márquez arriben a la 10a jornada amb números calcats. 12 punts, 3 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Tots els equips venen de guanyar després de patir derrotes doloroses. Al Depor hi ha 4 catalans, Lopo, Sergio, Verdú i Cristian Hidalgo, i 4 expericus, Lopo, Sergio, Lotina i el preparador físic Eduardo Domínguez. És, doncs, un partit especial, especial també pel defensa de l'espanyol Sergio Sánchez. Lotina el va fer debutar, el va reciclar de lateral dret quan ell demanava ser central, però ara és el lateral dret titular de l'espanyol.
Bueno, la verdad que es un partido importante, sobre todo por lo que nos jugamos, ¿no? Son 3 puntos vitales, como son todos, ¿no? Pero bueno, sobre todo un aliciente para mi posición, porque bueno, me enfrento contra el entrenador que me hizo debutar, y esto para mí es bueno.
L'Espanyol jugarà aquesta tarda a Riazor sense la Penya, el primer partit sense l'Opelat, que estarà 5 setmanes de baixa. L'11 sembla clar, un 4-4-2, amb Kameni, Sergio Sánchez, Jarque, Pareja, Baranger, Román, Moisés, Coromines, Luis García, Tamudo i Nene. El Deport té el dubte dels centrals de Castro, que farà una prova abans de començar el partit. De Guzmán és baixa per lesió i el català Sergio González jugarà al seu lloc. La resta seran els mateixos que van guanyar 0-3 al camp del Betis. L'Espanyol només ha guanyat 3 cops a Riazor, l'última amb Lotina a la banqueta fa 3 temporades, però en aquest camp va aconseguir també la classificació per la final de Copa que va guanyar l'any 2006. A la llotja, per cert, hi serà el president Daniel Sánchez Llibre, que ha viatjat fins a la Corunya acompanyat dels consellers August Newton i Joan Josep Bartomeu.
Doncs precisament ara en parlarem del president de l'Espanyol. Recordeu que aquest Deportiu Espanyol, a partir d'aproximadament 4:45, a la sintonia de Catalunya Ràdio dins del Tot Gira. El trobem, com dèiem, una entrevista al diari La Vanguardia, el president de l'entitat blanquiolava, Daniel Sánchez Llibre. Oriol Rodríguez, què és el més destacat d'aquesta entrevista?
Doncs explica Sánchez Llibre que el seu final com a president de l'entitat blanquiolava cada vegada està més a prop i que serà durant l'assemblea del dimarts que ve, quan ha d'anunciar el seu futur al capdavant de l'entitat. Sánchez Llibre explica també que un cop abandoni la presidència tindrà una persona dins del club que el representarà, però també diu que no pretén controlar el club blanquiblau des de fora. De cara a estar preparats per una hipotètica crisi econòmica en el món del futbol, Sánchez Llibre xifra entre 100 i 150 milions d'euros el patrimoni de l'entitat entre la ciutat esportiva i el nou estadi. El president també no pateix per una hipotètica entrada d'inversors estrangers a l'Espanyol. Afirma que és un club invendible, tot i que diu que per només 10 milions d'euros qualsevol el podria adquirir, això sí, els accionistes s'hi haurien de venir, una cosa que veu impossible. El seu somni abans de plegar seria classificar-se per la Lliga de Campions, més que no pas guanyar una nova Copa del Rei. Sobre les relacions amb el Barça, diu que a nivell de directius no hi ha cap problema, sinó que el problema és entre els presidents, que no hi ha cap tipus de relació.
Doncs una entrevista que es pot llegir avui al diari La Vanguardia, com dèiem. El Barça acabarà aquesta jornada desena com a líder i l'Espanyol manté aquesta lluita per la zona europea, on molts altres equips també hi aspiren. És per això que hem d'estar pendents també de la resta dels partits que juguen aquesta tarda a la primera divisió. I els repassem amb el Francesc Garriga a la mateixa hora que el Depor espanyol a les 5 comencen molts més partits, per exemple, el Villarreal Almeria.
De moment, l'equip de la Plana ha mostrat la seva millor cara a la Lliga, on és l'únic invicte, i si guanya, situarà segon a un punt del Barça. L'Almeria, però, ha estudiat totes les debilitats mostrades pel Villarreal a la Copa i també a la UEFA per buscar un bon resultat que l'acosti a la zona de la UEFA.
Mallorca Atlètic de Bilbao.
El Mallorca també està situat a la zona d'aspirants a UEFA, mentre que l'Atlètic Club és penúltim amb només 5 punts. L'enfrontament del davanter Aduriz, ara del Mallorca contra el seu exequip, és un dels punts més destacats d'aquest partit.
Osasuna Atlètic de Madrid.
Ni l'arribada de Camacho ha millorat els resultats de l'Osasuna QE i únic equip que no coneix la victòria. L'Atlètic es voldrà aprofitar d'aquesta situació, tot i que Aguirre, l'entrenador mexicà dels matalassers, no li agradarà massa enfonsar el seu ex-equip.
Numancia Betis.
Cinquè i quart per la cua, respectivament, dos equips que aquest any semblen abocats a la lluita per la part baixa. El Numancia s'aferra al seu estadi, on ha sumat tots els punts que porten fins ara jugats, i el Betis a la història, ja que no han perdut mai a Los Pajaritos.
I l'últim partit dels que comencen a les 5, el Racing Sporting de Gijón.
El Racing amb moral després d'empatar el camp del Schalke a la UEFA, i l'Sporting amb 5 victòries seguides a la Lliga en el grup d'equips que tenen més a prop la UEFA que no pas el descens. El partit entre aquests dos equips té una rivalitat especial i ha sigut declarat d'alt risc.
El partit de les 7 de la tarda serà el Sevilla Recreativo.
Un derbi molt desigual si mirem la classificació, on el Sevilla és cinquè i el Recre en zona de descens, però li arriba als locals després d'uns quants mals resultats que han fet aparèixer dubtes a Sevilla. Els sevillans volen guanyar per no despenjar-se del Barça, el Madrid, el Villarreal i el València.
I tanca la jornada a les 9 al Getafe-València.
Reedició de la final de la Copa de la temporada passada. El Getafe ambiciós per ser a la zona europea, i el València, tot i dos mals resultats consecutius, està en el grup capdavanter i aspirant al títol de Lliga. Caldrà veure el rendiment del valencianista Joaquín després que els rumors el situen a l'òrbita de la Juve.
Aquests són els partits de la Lliga Espanyola. Isaac, alguns dels partits interessants de la resta de les principals lligues comencen d'aquí a poca estona, fins i tot ja n'hi ha que ja han començat.
Concretament el del Chelsea, que si guanya recuperarà el lideratge de la Premier League. Ara el Liverpool el supera en 3 punts. En joc, com dèiem, Blackburn 0, Chelsea 0 al minut 20 de partit. A la tarda destaca el partit entre el Manchester City de Robinho i el Tottenham, que des que l'entrena Regnab ha sumat 7 punts de 9 possibles. El City-Tottenham es juga a les 4 de la tarda. La jornada d'Anglaterra està marcada per la victòria d'ahir de l'Arsenal sobre el Manchester United, que deixa els Gunners tercers i el United quart a la classificació, darrere de Chelsea i Liverpool.
A banda d'Anglaterra, pendents d'Itàlia també.
La majoria de partits a partir de les 3 de la tarda. Quins destaquen? Doncs sobretot l'Inter-Udinese, tercer contra segon, empatats a punts i a només un punt del líder, que és el Milan. A l'Inter, Mourinho segueix sense convocar Adriano. També a les 3, Nàpols-Sampdoria i Chievo-Juventus. I tancarà la jornada el Lecce-Milan, els rossoneris, que són líders i que tenen en Ronaldinho el golejador dels últims partits.
I de la resta, en què ens quedem?
Amb la Bundesliga, el Hoffenheim, fàcil que faci, mantindrà el lideratge pels aficionats de la Lliga Alemanya. A les 5, Hertha, Hoffenheim i també Schalke-Bayern de Munic. I amb algunes previsions més per aquesta tarda, a Portugal, partits de Copa, Sporting de Portugal, Porto, i a Suïssa, Basilea, Vaduz, partit de Lliga, i dos grans derbis, a Istanbul, Fenerbahçe, Galatasaray, i a Atenes, el Panathinaikos de Tencate, rep l'Olympiacos de Valverde.
Això és el que ens espera aquesta tarda en el menú de futbol internacional. De seguida parlem de més temes, però ens demanen pas. Urgent, des del Palau Blaugrana hem deixat a l'Ernest Macià, que ens ha explicat aquesta derrota per la mínima del Rigal Barça contra l'Estudiantes per 71-72, segona derrota consecutiva de l'equip de Xavi Pasqual, un equip de Xavi Pasqual que havia començat molt bé. Imagino, Ernest, que el discurs ha canviat una miqueta, ja comença a haver-hi algun dubte en aquest fins ara totpoderós Barça.
Doncs sí, Xavi, avui sobretot els errors que s'han comès en moments fàcils, errors en cistelles fàcils, concentració, bàsicament, això és el que ha apuntat Xavi Pasqual. I ara comentaves la segona derrota, doncs segona derrota, i Xavi Pasqual, que no ha sabut com qualificar el partit d'avui.
Sí, no hi ha temps mai, ni per estar molt eufòric quan guanyes un partit, ni per estar trist quan perds durant massa temps, no? No hi ha massa temps. El que sí que és cert és que les dinàmiques quan perds s'ha de canviar immediatament amb una victòria, no? I després de Siena volíem ràpidament canviar aquesta dinàmica i no ho hem aconseguit en un partit que costa de qualificar.
Les declaracions de Xavi Pasqual, l'has vist nerviós, Ernest?
L'he vist sobretot tens, que reprimia alguna cosa, és a dir, amb una cara llarga enorme. Han sortit tots els, vaja, tot l'estaf tècnic i ell mateix del vestidor, i sí, la veritat és que estava molest, sobretot perquè s'han perdut pilotes en moments claus del partit. Navarro, per exemple, ha comès quatre vegades passos, i els percentatges de tir han estat molt baixos. En tirs de dos, el Barça 39%, i en tirs de tres, 31%. Això és baixíssim, i amb això no es pot guanyar el partit.
Déu-n'hi-do, doncs mala jornada pels equips catalans. Aquesta de la CB, ha perdut el Barça, ha perdut la Joventut i també el Rico Manresa. Tanquem línies amb el Palau Blaugrana, canviem de tema. Fa uns quants dies que estem explicant a Catalunya Ràdio com moltes federacions catalanes s'han rebel·lat contra les espanyoles per sentir-se menys tingudes. Va començar la Federació d'Handbol, van sentir també la de Gimnàstica, i ahir, en declaracions d'aquesta emissora, la del Torofili explicava que la Federació Espanyola fins i tot havia vetat atletes catalans a participar en les prèvies per a disputar els Jocs Olímpics. No sabem si són casos aïllats o és una constant, i en tot cas, Oriol, què en pensa l'òrgan que plega totes les federacions catalanes?
La Unió de Federacions Esportives Catalanes, l'UFEC, n'és plenament conscient de tota aquesta problemàtica, però no és nova. Segons el president d'aquest organisme esportiu, David Moner, ha passat sempre. I en períodes electorals com ara, això s'accentua. Però per David Moner, la punta de llança sempre és la mateixa.
Totes les federacions catalanes estan, són queixoses perquè, com sempre, jo ja dic com sempre, les espanyoles són centralistes. I per postres, doncs, si volen tenir resultats o estar les seleccions espanyoles per anar a un campionat del món o per anar a uns Jocs Olímpics, doncs han d'anar a entrenar a Madrid.
Ha estat el cas, per exemple, del gimnasta Gervasi de Fer abans de participar als Jocs de Pequín. És un exemple d'entre molts, com també són tres exemples els que hem anat constatant, volíem dir, aquests dies a Catalunya Ràdio. David Moner considera que l'estira i arronsa entre les federacions catalanes i les seves homòlogues espanyoles seguirà, perquè al rerefons hi ha un desequilibri econòmic.
El gran secret és tenir independència econòmica, que és el que hem d'intentar aconseguir, i que el Consejo aporti els mateixos diners a les catalanes que les espanyoles amb la part proporcional. O sigui, en definitiva, és una mica el problema de finançament igual que hi ha amb l'Estatut.
Quina és la solució tot plegat? Segons el president de l'UFEC, ha d'arribar de la mà de tres grans eixos.
Per canviar la llei del deporte, per fer un sistema electoral més just, i perquè siguin reconegudes les llicències escolars per part de les federacions catalanes dels consells comarcals.
Doncs a veure si millora aquesta situació i no sentim més queixes des dels organismes catalans. Ja ha començat el màsters masculí de tennis, que es disputa a Xangai, sense un favorit clar després de la renúncia del número 1 mundial, Rafael Nadal. Jordi, en quins resultats ha començat?
Un dels favorits, el serbi Novak Djokovic, ha debutat amb victòria contra l'argentí Del Potro per 7-5 i 6-3, victòria més ajustada del rus Nikolai Davidenko contra el francès Joe Wilfred Tsonga en 3 sets, 7-6 al definitiu. Demà Federer debuta contra Gilles Simon i Andy Murray juga contra Andy Roddick.
I d'aquí a poc comença la final del Masters femení.
Una final inesperada que enfrontarà les jugadores classificades en el lloc 8 i 9 del rànquing. La nord-americana Venus Williams i la russa Venus Bonareva jugaran a partir de 3/4. Els precedents són clarament favorables a la nord-americana Venus Williams, que ha guanyat 5 dels 6 duels que ha jugat contra la russa.
I en golf, el gironí Pau Bec ha revalidat el títol del Real Open de Catalunya. Una victòria prou ajustada, Francesc.
No ha tingut fàcil Bec perquè no s'ha decidit el campió fins a un desempat entre ell mateix i Sergio Gutiérrez i José Manuel Ocejo. Al final, un verdi al forat 18 ha desfet la igualtat. Pau Bec explica que el campionat ha estat força més complicat del previst.
Vaig començar el campionat amb moltes expectatives de fer un bon paper i bueno, va ser més complicat del que em pensava, però bueno, amb paciència i bon joc, al final vaig empatar el primer lloc. L'últim dia van sortir play-off i mira, vaig guanyar.
Amb aquest triomf, Pau Bec revalida el títol guanyat la temporada passada. Guanya de forma tan ajustada i amb cert patiment final, fa que el títol sigui encara més celebrat.
Molt bona sensació. Sempre es pot fer millor, sempre es poden entrar més parts, sempre pots fer-ho algú millor, però bueno, la veritat és que va ser per la mínima i molt content. Sempre que és un desempat i el guanya, sempre sí, sents més competitiu.
Cada nit, hi ha qui treballa per posar llum als esdeveniments. 22 de setembre, els millors anys de la nostra vida descobreix els noms dels nous capitans del Barça. A l'endemà, Rudy Fernández arriba a Portland com a nou jugador de l'NBA i es confessa al programa. 25 de setembre, Thierry Henry diu els millors anys que no vol marxar del Barça. 8 d'octubre, el programa destapa la intenció del Barça de renovar Eto'o a la baixa o traspassar-lo. 14 d'octubre, els millors anys anuncia la millora del contracte de Messi que es converteix en el jugador més ben pagat al Barça. Fins i tot Henry recorre el programa per informar-se.
Escuchado a veces, el programa.
A Catalunya Ràdio tot s'acaba sabent a les 11 de la nit.
Els millors anys de la nostra vida.
Els millors anys de la nostra vida.
De dilluns a divendres a les 11 de la nit amb Bernat Soler.
Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts i mig per les 3 i és l'hora de repassar els marcadors.
Els resultats de diumenge al matí.
Ja tenim un resultat definitiu a la segona divisió A de futbol.
Hèrcules 0, Xerès 0.
Al grup tercer de la segona B tenim 2 partits ja acabats.
Benidorm 2, Santa Eulària 0 i Ontinyent 2, Atlètic Balears 0.
El Benidorm, doncs, que guanya serà el pròxim rival del Barça, recordem-ho, la Copa aquest dimecres al Camp Nou. A la tercera divisió, el gruix de partits disputats al migdia és més important.
L'Hospitalet 2, Amposta 0, Miapuesta Vilajuïga 3, Blanes 3, Europa 4, Rico Premià 3, Prat 0, Espanyol B1 i Rapitenca 1, Manlleu 0.
I per acabar amb els resultats del futbol, anem a la Superliga femenina.
Reial Societat 0, Espanyol 3, l'Estartit 2, Atlètic Club 3 i Barça 4, Màlaga Atlético 0.
Ja ha acabat la setena jornada de la Lliga ACB, ara parlem de bàsquet. A part d'aquesta derrota del Barça contra l'Estudiantes per 71-72, hi ha hagut 4 partits més aquest migdia.
Llorente Bilbao 70, Cajasol Sevilla 65, Múrcia 104, Bruesa 95, Gran Canària 74, Unicaja Màlaga 68 i Fuenlabrada 91, Vive Menorca 80.
Acabarem aquest repàs dels marcadors amb les lligues d'hoquei herba. Primer la masculina, cinquena jornada.
Ciudad Las Palmas 4, Jolaseta 1, Princes Polo 3, Club de Campo 0, Atlètic Sant Sebastià 4, Club Esportiu Terrassa 0, Complutense 2, Ono Atlètic Terrassa 3 i Club Agara 8, Reial Societat 1.
I quarta jornada de la Lliga Femenina.
Polo 2, Reial Societat 1, Caja Cantàbria 0, Club de Campo 7, Alcalà 2, Club Agara 4, Club Esportiu Terrassa 11, Ourense 0 i Atlètic Terrassa 5, Júnior de Sant Cugat 2.
I encara un resultat més en aquest cas de la NBA, on Portland Trail Blazers ha guanyat el Minnesota per 97-93. Bona actuació, com fins ara, a la Lliga de Rudy Fernández, el mallorquí amb 11 punts, 4 rebots i 2 assistències ha sigut una de les peces claus de l'equip de Nedved Milan. Aquesta tarda estarem pendents també del futbol sala. El Marfil Santa Coloma, cué de la Lliga, ha de buscar reaccionar, jugar contra el Pozo de Múrcia, el líder, un partit difícil a partir d'un quart de 6 d'aquesta tarda. N'informarem el Tot Gira, un Tot Gira que començarà a partir de les 4 i pocs minuts de la tarda amb en Marc Negre. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.